Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Gemma Bonet. Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta nit passada a Barcelona. L'avís es va rebre a 10:15 de la nit arran d'una baralla que va passar en un carrer al barri d'Horta-Guinardó, de la capital catalana. Quan els Mossos van arribar al lloc dels fets, van comprovar que hi havia una persona ferida de gravetat. La víctima, de 54 anys, va ser traslladada d'urgència a un centre hospitalari, on finalment ha mort. El cas està ara sota el secret de les actuacions. Més notícies amb la Maria Guixà.
Presó provisional comunicada i sense fiança per 4 dels 5 homes detinguts aquesta setmana relacionats amb la mort d'un altre home a Balsareny, al Bages. Les detencions d'aquestes 5 persones es van fer a mitjans d'aquesta setmana a Manresa i a Sant Fruitós de Bages. 4 dels detinguts van passar a disposició judicial i el noi menor d'edat, un altre d'aquests detinguts, ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
Un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la C32. El sinistre va passar a 7:15 de la tarda al punt quilomètric C30 de la carretera C32 a l'altura de Palafolls, al Maresme. Amb aquesta víctima ja són 27 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026, de les quals 12 eren motoristes.
L'Associació Catalana d'Universitats Públiques reclama posar fi a l'infrafinançament històric de les universitats catalanes. La presidenta de l'entitat reclama arribar a l'1% del PIB a universitats, tal com preveu la llei orgànica del sistema universitari, que encara no s'ha assolit. Àngels Fitó, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Cada vegada som més experts en la captació de fons competitius, etc, i això vol dir que el coneixement que generem, doncs, és atractiu. I, d'altra banda, doncs, ho fem de manera, podríem dir, més precària, doncs, perquè aquesta aspiració d'arribar a l'1% del PIB, no?, que és el que es va comprometre la llei orgànica del sistema universitari, doncs no arriba.
En l'última dècada, els clubs de lectura a les biblioteques de Barcelona s'han doblat. Han passat dels 10.500 assistents de l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. És un fenomen, això, que el fet que sigui un fenomen a l'alça també ho reflecteix, que aquests equipaments municipals han passat d'organitzar 650 clubs de lectura a prop de 1.200 en 10 anys. Inés McPherson és escriptora i moderadora d'un club de lectura a la Biblioteca del Poble Sec.
És un club de lectura obert. Hi ha gèneres de tot estil. Treballem llibres molt diversos i al final aquesta és la gràcia, no? O sigui, venen, són persones molt lectores, però que venen als clubs de lectura també a descobrir llibres que si no, no llegirien.
Avui comença el Correllengua Germanat a Prada, al Conflent. La flama de la llengua catalana recorrerà 1.500 quilòmetres. Sortirà de la Catalunya del Nord, passarà pel Principat, el País Valencià, les Illes Balears i l'Alguer. Aquest esdeveniment durarà fins al 5 de maig. Anem a Prada, Laura Bertran.
El Correllengua Germanat és una mobilització en defensa de la llengua i la cultura compartides. Des d'avui i fins al 5 de maig, la flama avançarà a peu o a bicicleta en un recorregut d'uns 1.500 quilòmetres al llarg dels Països Catalans. L'encesa s'ha fet aquest matí al cementiri de Prada, on hi ha la tomba del Pompeu Fabra, i en presència del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
Des del primer moment que vam saber que hi havia aquesta iniciativa, vam decidir que era bo donar-hi suport. És una iniciativa que demostra la força del jovent en favor de la llengua. És una iniciativa festiva, alegre, positiva i, per tant, que ha de tenir el suport com li estem donant.
Laura Bertran, Catalunya Ràdio, Prada.
Els esports, Albert Benet.
La Reial Societat, campiona de la Copa del Rei de futbol, després de guanyar la final contra l'Atlètic de Madrid als penals a la Cartuja de Sevilla. Al final del partit i de la pròrroga s'hi havia arribat amb empat a dos. Unai Marrero, porter de la Reial Societat, va ser el jugador decisiu a la tanda de penals. Va aturar els llançaments de Sorlot i Julián Álvarez, que havia forçat la pròrroga amb un gran gol. Pablo Marín va marcar el penal decisiu, que va donar la quarta copa a l'equip basc. L'Atlètic de Madrid no la guanya des de fa 13 anys. El Calafell i el Lleida jugaran aquesta tarda la final de l'Europa Cup d'hoquei patins. Serà a les 5 al pavelló 11 de setembre de Lleida. També aquesta tarda i també a les 5, l'Uni Girona jugarà el partit pel bronze de l'Eurolliga femenina de bàsquet s'enfrontarà a l'anfitrió de la Final Four, el Saragossa. A la Lliga femenina de bàsquet, el Joventut jugarà a casa contra l'Estepona a la 1 del migdia. A l'ACB, a les 12, duel català al Barris Nord, Lleida-Barça. A la tarda, a les 6, el bàsquet Girona rebrà el València. Ahir, victòria de la Penya, 81-69 contra el Baskonia, i victòria també del Manresa, 80-84 a la pista del Bilbao. I al tennis Barcelona, aquesta tarda, a partir de les 4, final del Godó entre el rus Rublev i el francès Fis.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11:05.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay.
La canta Frank Sinatra, però la podria cantar també el Ramon Vallès, comandant d'avió amb 28.000 hores de vol d'experiència, que ara trasllada en forma de llibre. Amb aquest benvinguts a bord, els escriu el seu comandant tot el que vol saber sobre volar. Ramon Vallès, per fi, físicament avui a l'estudi de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Roger.
Perquè ens seguim... ens admirem, segurament.
Totalment, totalment.
Però mai ens havíem vist. I no, em fa il·lusió. Perquè sempre a través d'una pantalla.
Sí, sí, no, no.
No sé si he volat mai amb tu, jo crec que no.
No ho sé, podria ser. A veure, jo porto molts anys. Jo hauré transportat pel món milers i milers de passatgers. Lògicament no els he pogut veure tots, però estadísticament podria ser, per què no?
Avui que siguis aquí és notícia, has hagut de demanar festa. Tu quantes nits l'any dorms fora de casa?
Ui. Més que dormir-les, són les nits que passo fora de casa, perquè pensa que la major part dels vols que faig jo en ocasions són nocturns, tant a l'anada com a la tornada. Per tant, aquella nit ni tan sols la dormo, però la passo fora de casa dins un avió. Clar, quan agafes un avió i te'n vas fins a Santiago de Chile, són 14-15 hores a vol, i a vegades surts a mitjanit. Per tant, jo, perquè la gent i la família prengui consciència, els dic, mireu, ara vosaltres us aneu a dormir. Jo, lògicament, he fet una gran migdiada sempre, si no això seria inviable. I demà, quan us asseieu a la taula a dinar, jo aterraré a Xile. Llavors la gent pren consciència i diu, mare, això és un disbarat. Bueno, és una feina com una altra, amb aquestes particularitats. Per tant, et podria confirmar que la meitat de la meva vida i la meitat de les nits de la meva vida les passo lluny de casa meva.
Clar, és a dir, només amb aquesta presentació ja et venen un munt de preguntes al cap.
Endavant.
Però hi ha algun lloc que et faci més il·lusió o tant se te'n fot? Mira, avui toca Santiago de Chile, avui a Nova York, perquè més com que et toca travessar normalment l'Atlàntic, no?
Sí, l'Atlàntic el cruço a vegades 10 cops al mes.
10 cops al mes.
Sí.
Tant se te'n fot el destí o tens llocs preferits?
A veure, tinc dues respostes, Roger. La primera és les prioritats personals, les meves, a dir, doncs m'agrada més un lloc o un altre per qüestions de seguretat, per qüestions de clima, per qüestions de gastronomia, per qüestions d'entreteniment, si és que tinc temps de desenvolupar alguna mena d'entreteniment. Però després hi ha la realitat, i és que tot això ho desenvolupo amb un exercici professional que, per sobre de tot, el pilar fonamental que suporta la meva feina és la seguretat. Per què dic això? Perquè és convenient que un pilot no tingui el costum de repetir contínuament el mateix destí. La gràcia és evitar una rutina que pugui arribar a ser avorrida.
Per no confiar-te.
Clar, i que no, exacte, que no entres en un excés de confiança per dir aquest mes ja és la tercera vegada que vinc aquí. Pff, això ja m'ho conec de memòria. No és interessant. Per tant, des de la vessant de la seguretat, el pilot ha de variar contínuament els destins als que té la seva aerolínia, esclar.
Tu per què ets pilot? Comencem pel principi, va.
Per què soc pilot? Pues perquè tinc una vocació desmesurada per la meva feina, em sembla que se'm nota. I, a més, és algo que ja va néixer des de la infància. El meu pare ho va alimentar molt. El llibre, lògicament, parla del meu pare en moltes ocasions, perquè tinc un gran deute amb ell, en Pau Descansi, però, en qualsevol cas, és algo que va néixer a la infància com un somni i, afortunadament, amb el pas dels anys, quan ja vaig acabar els estudis, es va fer realitat. I aquí estic.
I la mare, què li va semblar, la idea?
La mare, tal com explica el llibre, Roger, que veig que ja te lo saps, la mare primer estava molt preocupada perquè ella tenia por de que si passava alguna cosa dalt d'una mineta, doncs el Ramon se n'aniria a fer punyetes. Llavors ella va posar impediments. Per sort no se'n va sortir.
És un camí molt llarg, molt car, sí. També, abans ho era, no?, almenys.
A veure, és evident que no estem parlant d'uns estudis convencionals on tu vas a una facultat, sinó que aquí els mitjans que utilitzem per l'aprenentatge tenen un cost important. Esclar, has de volar una avioneta, has d'utilitzar simuladors, alta tecnologia, i tot això és evident que encareix els estudis, els encareix clarament. És una circumstància particular. Però no vol dir, ho haig de dir, Roger, no vol dir que sigui una professió per fills de persones riques, que quedi molt clar. I ho dic moltes vegades perquè jo tinc exalumnes, jo porto molts anys amb això, he donat instrucció, hi ha molts pilots que volen pel món que han sigut alumnes meus, i t'asseguro que alguns s'ho han pencat de valent i han sortit endavant sense que el papa i la mama paguessin,
Quina disciplina tens a l'hora d'anar a dormir? Com t'organitzes tenint en compte això, que tu et poses a treballar quan nosaltres ens posem a dinar, aquest decalatge de les 14 hores...
Correcte.
Perquè, és a dir, per exemple, si vas a Santiago de Chile, després del retorn, quant temps tens fins que no tornes allà? Un parell
de
dies?
Depèn. Nosaltres estem tremendament regulats per una normativa que gestiona el que és les activitats màximes de treball que pots desenvolupar quan arribes a l'aeroport, i després, entre vol i vol, els descansos mínims que han d'haver-hi. És evident que quan jo arribo, per exemple, a Xile, l'avió que jo aparco a l'aeroport de Xile se l'endú una altra tripulació per tornar a Barcelona o a Madrid. Aleshores, jo em quedo sí o sí a Xile fins que arriba un altre avió, que pot ser l'endemà, després de 24 hores o inclús 48. Per tant, el meu descans és més que suficient perquè jo a Xile descansi. Aleshores, com gestiono el descans? Pot semblar molt senzill el que diré. És fer obediència al teu cos. El teu cos està clarament cansat. Aleshores, quan tu tens cansanci, què has de fer, Roger? Dormir. Dormir. A quina hora?
Potser despertes a les 3 a Santiago de Chile,
sí,
havent descansat, i de 3 a 8 del matí, que el món no comença a rodar, tu què fas?
D'acord, què faig? Doncs mira, puc llegir un llibre, puc escriure el meu llibre, quan puc anar al gimnàs a fer una miqueta d'exercici, i si en aquest moment em ve un altre baixón, doncs me n'entorno al llit. És a dir...
No et preocupa, és a dir, no hi ha aquella ansietat, ostres, he de dormir perquè si no hi ha el vol
no
estic tirant l'horari.
No, perquè...
Tu dorms quan estàs cansat, menys
sempre.
Quan... I si el cansament t'agafa durant les 14 hores de vol?
Pues espavila't, pren-te un bon cafè i tira milles. També t'haig de confessar que quan fem vols tan llargs anem sempre 3 pilots. Sempre. I a dins de l'avió hi ha un petit espai de descans on els pilots fem un torn de descans. Aleshores, per normativa... aquest descans que tu puguis assolir dins de l'avió de, posem el cas, 3 horetes de descans, permet que nosaltres puguem desenvolupar activitats de 16 i 18 hores. Mm-hmm. Per tant, està tot previst. Ho gestiones. És que surts a casa ja sapiguem què faràs. Volaré.
Dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. El Ramon Vallès escriu, benvinguts a bord, que volar és una experiència agradable però molt, molt intensa. Us avorriu amb aquestes 14 hores? Però hi ha el tòpic aquell que diu que, bé, avui dia el pilot l'únic que fa és...
gestionar una màquina.
I el moment enlairar-se i el moment aterratge. Això què hi ha de veritat i què hi ha de tòpic
aquí? És totalment cert. Vull dir, no ens anem d'amagar. Nosaltres dins l'avió portem una sèrie de mecanismes i tecnologia molt avançada que repeteixo el d'abans. Sempre pensant en la seguretat dels nostres passatgers, és necessari fer un ús d'aquestes tecnologies que els fabricants i els enginyers han previst en els avions. Repeteixo, pensant en la seguretat. Aleshores, diu, és que el pilot utilitza el pilot automàtic. És que és així com ha de ser. Ningú dirà, no, la meva feina té més mèrit si no utilitzo el pilot automàtic. Seria un disbarat, seria una temeritat. Per què? Perquè no hi ha ésser humà. Jo et dic a tu, Roger, agafa el cotxe i condueix 14 hores. Em diràs que estàs tornat boig. M'estamparé a la primer revolt. Doncs nosaltres ens passaria el mateix. Per preservar la seguretat, per alliberar el pilot d'una càrrega de treball innecessària, utilitzem els mecanismes de l'avió. I alguns avui en dia són tan meravellosos que després de 14 hores, ja em va passar no fa masses mesos, t'arribes a Santiago de Chile amb una visibilitat zero. Per tant, l'ull humà, el meu ull, no veu la pista, i l'aterratge, gràcies a aquests mecanismes automàtics, fa l'aterratge automàtic a cegues. I jo me n'adono que estic sobre la pista, Roger, quan noto el contacte de les rodes sense veure la pista en cap moment. És acollonant. Però sí, fins aquí hem arribat.
Sí, sí. Bé, vull dir que hi haurà un moment en què els avions aniran sense pilots, fins i tot.
Tant de bo que no sigui mai així. Compte, és a dir, ara entrem en el factor intel·ligència artificial, que està en boca de tothom, i que tothom l'utilitza. Bé, si en fem un bon ús, benvinguda sigui, però no mai per substituir els éssers humans. Ens plantegem de que la intel·ligència artificial tingui criteris morals i ètics? Jo crec que no. Com jo interactuo amb els meus passatgers dins un avió, tot allò que faig pensant en ells...
Això s'ha perdut, per això, els últims anys. Vull dir que les aerolínies, si una cosa fan, és cuidar poc el passatger, a vegades, eh? Ara tampoc em vull ficar la teva, tampoc direm quina és.
No.
Però vull dir que a vegades puges allà i dius una cosa... És territori hostil.
Em sap greu que la gent ho vegi així, perquè jo...
No, la gent no es coveix així.
Ja.
En segons quines companyies, és així.
Jo més que la companyia, pot ser el dia, les circumstàncies que es donin en aquell vol... En fi... Et prometo
no,
que...
No són vols
que...
de 14 hores, ja ens entenem.
Ja, d'acord.
I ja fa molts anys també és un bazar, no?, en què, bueno, és un supermercat i van desfilant allà. Ara una cançó, i ara un aplaudiment, i ara... Bé.
Jo, Roger, com demostra el meu llibre i la meva trajectòria de tants anys, et prometo que dins de tots els vols que faig jo a la meva vida, si alguna cosa és alimentar la vessant humana del que hi ha dins l'avió, que són els meus passatgers, que és el més important, i que sense ells jo no tindria aquesta meravellosa feina. Per tant, em dec a ells sempre.
El dia que hi havia boira i no veies un borrall, segur que no vas poder gaudir de les vistes. Però normalment pots gaudir, tens temps per gaudir de les vistes?
Bueno, les vistes les vaig gaudir, perquè la boira està arran de terra. Quan jo arribo i cruzo la cordillera dels Andes, molts dies allà dalt no n'hi ha de núvols en moltes ocasions, i per tant gaudeixo d'una meravellosa vista. Les vistes són espectaculars.
Moltes d'elles les comparteixes a les xarxes, no?
Sí, home, és un maco. Mm. És bonic, no puc fer-me aquest privilegi que tinc jo. Vull que arribi a moltes persones i que sigui un exemple, per exemple, doncs per la gent jove que no un dia volen ser pilots com jo.
Fa un any HBO Max va estrenar la segona temporada de Los Ensayos. És una sèrie de mig camí entre la ficció i el documental, en què el director recrea certs escenaris com per veure com els pot millorar, precisament amb aspectes de vol i de la relació pilot i copilot. I en aquesta segona temporada, a través de les caixes negres d'avions, detectava que alguns sinistres importants eren per una falta de comunicació entre el pilot i el copilot. I, entre altres coses, la sèrie també acaba explicant que a vegades pilots i copilots que viatgen junts durant tantes hores no es coneixen prèviament i que hi ha una manca... de comunicació. Aleshores, amb qui et toca, tu?
A veure, jo molts cops em presento a l'aeroport i em trobo amb un o dos copilots que no els he vist mai a la meva vida. Però això res té a veure amb la comunicació. Nosaltres tenim uns procediments, nosaltres tenim uns mecanismes de treball que els facis amb qui els facis, sigui qui sigui el copilot i el comandant, han de ser idèntics. Jo no he trobat mai una manca de comunicació dins un avió. És evident que no tens per què estar tota la nit parlant, però la comunicació fluida que té una relació estreta amb l'operació del vol i les seves implicacions sempre hi és, sempre. De totes maneres, el que tu dius ens hauríem de remuntar dècades de 70 i 80. Uh-huh. Aquí a Espanya, recordem perfectament, l'accident més gros de la història de l'aviació va ser els Rodeos, l'any 77, amb 583 morts. Això és un disbarat. Allà va haver una manca de comunicació. Per què? Perquè va faltar assertivitat. Van faltar una sèrie d'elements que, arran d'això, hem millorat tant, perquè s'investiga tot, Roger. Aquí res és superflu. Al contrari, qualsevol tonteria s'investiga i es pretén millorar. Per tant, repeteixo, sigui quin sigui l'equip que hi ha dins una cabina, la comunicació sempre hi és. És un procediment.
I... malgrat que, evidentment, continua sent el mitjà de transport més segur de tots,
oh, tant.
El 2025 sí que va ser un any especialment dolent en l'aviació mundial per la quantitat d'accidents, 51 accidents, això sí, 39 milions de vols, però quan tu et topes amb un accident, o en veus un a través de les notícies, sí, perquè és evident que no n'has tingut cap, què penses?
Bueno, permeten que faci un aclariment. Jo d'accident he tingut un, i està en el capítol. Per tant, sé el que és patir un accident i sé el que és, gràcies a Déu, sobreviure a un accident amb totes les de la llei. Però què penso? Bueno, en primer lloc penso en les famílies i les víctimes. En segon lloc, tinc molt clar que ja no hi ha marxa enrere, però sempre en positiu, si és que es pot buscar una cosa positiva, és evitar la repetició de qualsevol tipus d'accident similar. Jo considero que els pilots ens hem d'implicar molt. Jo, sense anar més lluny, l'any 2023 vaig estar matriculat a la universitat fent el curs d'investigació d'accidents, perquè considero que és molt important que jo, com a comandant, com a pilot, m'impliqui en investigar aquelles coses que em passen a mi en primera persona. És molt important. Aleshores, quan veiem totes aquestes catàstrofes aèries que parles del 2025, que segueixen sent poques a pesar de tot, però són molt tristes perquè deixen un senyal molt potent a la societat, els professionals, l'únic que pretenem és que la investigació d'accidents sigui molt rigorosa, que sigui neta, que sigui transparent, requereix temps, requereix molts recursos econòmics que mai es limiten, mai, fins a desenvolupar un informe final i dir, senyors, tenim clar què va passar i hem de posar totes les mesures perquè mai més torni a succeir. I els professionals especialment prenem nota d'aquestes coses que han patit terceres persones perquè mai les patim en primera persona. Uh-huh. És prendre exemple de les experiències dels altres.
Què va passar a tu?
Bueno, jo fa molts anys, estic parlant de fa més de 30 anys, Roger, vaig fer un vol de Madrid a Oporto i per una sèrie de circumstàncies els pilots que anaven dins aquell avió desconeixíem totalment fins a l'últim moment de que a la pista hi havia unes obres. Jo volava en aquella època un avió petit, un turbohèlice amb 35 passatgers a dins, i només recordo d'aterrar a la pista i sobtadament davant meu vaig veure unes banderetes vermelles i em vaig quedar al·lucinat i vaig dir, no pot ser, què està passant aquí? I la meva reacció humana en aquell moment va ser fotre un cop de pedal a l'esquerra per evitar allò que hi havia davant nostre. I gràcies a Déu, els pilots diem que a vegades la nostra patrona, que és la Verge del Loreto, hi ha dies que fa hores extres, i aquell dia va fer hores extres, i va evitar que jo posés l'avió dins un forall i ens matéssim tots. Això està desenvolupat en el llibre, ja ho podreu llegir. És una experiència, com va dir el meu pare, gratuïta, que t'ha donat la vida. I per això el títol del capítol és una experiència gratuïta de la vida. Tot té un sentit.
Què va passar després? Després de la teva maniobra?
Bueno, in situ, me'n parles amb aquell...
Sí.
Bueno, a veure, l'avió va acabar escapçat, sense rodes, sense cua i arrossegant-se per la pista. Vam fer la pertinent evacuació i un cop s'acaba això i tots sortim de l'avió sans estalvis, comença aquí una investigació on participa el país a l'accident, el país a la matrícula de l'aeronau, el fabricant de l'aeronau, que era un avió suec, i em vaig quedar una frase que em va impactar i que no l'ordiré mai més. L'endemà, en el lloc de l'accident, un senyor veterà de la casa Saab, un suec, em va agafar pels ombros i em va dir, Ramon, ets l'home més afortunat del món. Si no arribes a esquivar aquest forat, ara tu i jo no estaríem parlant.
Li vas explicar a la teva mare?
Oh, i tant. Sí, sí.
Et va fer replantejar la teva trajectòria professional?
No, ni jo me la vaig replantejar. No. És a dir, és una experiència molt potent a la vida d'un pilot, però no deixa de ser això. Una experiència que et reforça.
Dins un avió de paper que ve Mar del Nord, Amèrica, més enllà el Marroc, Corip, Garrabat. Dins un vaixell de paper que ve el Congo, no Burundi, més enllà ciclons a damunt els meus papers...
Tu entens la gent que encara té por a volar?
Bueno, els puc entendre, perquè jo no tinc por a volar, però jo tinc por a altres coses.
Què et fa por, tu?
A mi m'espanten tremendament les profunditats marítimes.
Ah, veus? Submarinisme, sí. Ni de conya, eh?
Ni de conya. I això que m'han ofert moltes vegades, a fer un bateig de submarinisme arran d'aigua, una cosa molt pausada, tranquil, Ramon, te'n sortiràs, però potser també, com que no tinc necessitat de fer-ho, ni m'apassiona, dic, bueno, ho vaig deixant.
És aleshores... curiós que una persona que porta 28.000 hores de vol,
sí,
no s'atreveixi a submergir-se sota l'aigua.
No, m'agraden, sempre ho dic, m'agraden les alçades, però no m'agraden les profunditats. Mm. Clar, és un medi totalment diferent. Jo em bellugo per l'aire i repeteixo, com que jo tinc por a coses, en aquest cas la que t'he explicat, puc entendre que hi hagi gent que tingui por, fins i tot pànic, a pujar dins un avió. Jo procuro ajudar-los, em consta que a través de les xarxes molta gent agafa confiança, però la confiança és important que primer tingui un acte de credibilitat de tot allò que jo explico. Clar, 28.000 hores a vol i tants anys volant avions, espero que doni credibilitat. I ara, a més, ho posem sobre un llibre, doncs, escolta'm, ja ho tenim tot.
Suposo que vas veure la pel·li del Bayona, La societat de la neu, o t'havies llegit el llibre prèviament?
M'he implicat molt amb aquell accident, després anomenat miracle. Hi ha un capítol del llibre que només parla d'això, i a més et diré més, Roger, fixa fins a quin punt jo m'implico amb les coses, que jo he fet amistat amb persones que van perdre famílies a dins d'aquell avió. Fins a aquest punt.
Què vas pensar quan vas veure la pel·lícula? Perquè la pel·lícula arrenca amb l'accident i com es viu a dins?
Impacta molt. És a dir, en primer lloc, perquè avui el cinema té una tecnologia també que permet fer una reproducció, que estàs allà assegut al cinema, agafat, el recolza braços i dient, mare de Déu.
Tremola la cadira, eh?
Esclar, sembla que ho estem visquent en directe. És molt bèstia, és molt potent. I després, sobretot, posar-se en la pell de les persones. És el que jo sempre faig. Per un moment, t'imagines que jo fos el pilot d'aquell avió o l'ocupant d'aquell avió i em passés això i que sobrevius i que després has de passar 72 dies al mig d'una immensitat com és els Andes, una cordillera que té 7.000 quilòmetres, totalment abandonat, sapient que la búsqueda s'ha cancel·lat, perquè ho van saber al cap d'uns dies, i que has d'acabar consumint la carn dels teus companys morts per sobreviure. Això és una animalada. Això és una bestiesa, però se'n van a sortir. Bueno, és un esperit de superació.
Sí, sí. I realment la pel·lícula, encara que coneixis la història, perquè hi vas sabent la història i sabent tot allò que s'explicarà, et fa posar els pèls de punta.
Totalment, totalment.
Escolta'm, Ramon, avui a l'informatiu llegia una notícia que et toca de prop, i és la crisi energètica derivada del bloqueig de l'estret d'Hormuz pot comprometre el trànsit aeri en qüestió de 6 setmanes. Els aeroports i les aerolínies ja han alertat la Unió Europea que hi pot haver problemes de desabastament de querosè.
Correcte.
I és que fins al 40% del fuel que consumeixen les aerolínies ve del Pròxim Orient. Diuen també alguns experts i algunes veus que en el cas de l'aeroport del Prat, per les aerolínies que hi treballen, potser això no ens toca tan ràpid, però és evident que condiciona molts vols comercials.
Correcte. No, no, he sentit la notícia, és preocupant. Ens haurem d'adaptar, Roger. Vull dir, si arriba un dia que hem d'aturar els avions o, senzillament, reduir el nombre de vols per preservar el combustible, haurem de fer-ho.
Però hi ha el rumor i rumor que això passi d'aquí poques setmanes, també a casa teva o en el cas de la teva aerolínia?
A veure, jo tinc coneixement de que s'estan reduint vols. Tinc coneixement de que estan reduint vols a l'aerolínia on jo treballo, i a partir d'aquí considero que potser és una decisió sàvia ser conservador. Més val mantenir uns mínims que no pas acabar tancant l'empresa. Saps què et vull dir?
A Dubai no toca anar-hi tu, normalment.
No, a Dubai. No. Jo volo cap a Amèrica, essencialment. Sempre volo cap a Amèrica.
Sí, sí, ho dic perquè, clar, també on va esclatar la guerra, també, els que els van enganxar a l'aeroport de Dubai, que és el que té més trànsit de tot el món,
correcte,
es van quedar allà penjats uns quants dies.
Totalment, totalment, sí, sí, però que ho sé. No, no, jo, fixa't, fins a quin punt els meus seguidors, alguns m'han escrit per Instagram demanant-me com poden sortir d'allà. Jo dic, bueno, pues poseu-vos en contacte amb el ministeri, amb l'ambaixada, amb el consulat, i que us exulin i us ajudin per sortir d'allà.
Un pilot es jubila als 67, o a quina edat es jubila un pilot?
Nosaltres, als 65 anys.
65.
Els pilots que portem passatgers, als 65 anys, ja no renoves el teu certificat mèdic i te'n vas cap a casa.
I tu tens l'ambició o les ganes de tenir una avioneta per tu i continuar volant per anar, no ho sé, a Menorca...
No, ara per ara no. Si jo l'aviació general la vaig utilitzar, la vaig gaudir molt per formar-me com a pilot, però un cop jo ja em passo la meitat de la meva vida fora de casa portant avions, després m'agrada dur altre tipus d'activitats a terme amb la família, lògicament més d'esbarjo, o com ara ha sigut amb el llibre i amb vosaltres amb els mitjans de comunicació, una feina més intel·lectual.
I suposo que a casa també ha estat una negociació permanent el fet de passar la meitat de dies l'any dormint a fora.
Bueno, més que una negociació, és un fet que no el poden canviar. Més enllà d'això...
Com Jordi Pujol, que li va dir a Marta Ferrusola, primer va Catalunya i després la família.
Bueno, jo no ho plantejo així, perquè ho trobaria molt bèstia. Senzillament és una realitat en la que la família, en el cas meu, la meva família, hi conviu. Jo porto una aerolínia molt important, 28 anys, em vaig casar amb la meva esposa, amb la Margarita, fa 27 anys, i la meva feina i la meva família han crescut juntes i, en conseqüència, han après a conviure juntes. Per tant, els nostres 3 fills, la meitat de la vida, quan eren menuts, veien el papa darrere una pantalla, perquè ara tenim la sort que tecnològicament podem fer unes videotrucades com si estiguéssim al costat de casa. Però ja han crescut així. Llavors, no és una negociació possible. És un fet que és el que hi ha, perquè jo que no puc anar a la meva aerolínia i dir, escolta'm, vinc a negociar per estar més dies a casa meva. La meva aerolínia dirà, vostè ha de ser productiu. I després li dono uns dies de descans per estar amb la seva família. I conviuen, Roger, conviuen en pau i amb tranquil·litat.
El Ramon Vallès, benvingut, Sabor. Els escriu el seu comandant tot el que sempre volia saber sobre volar, editat pel Geoplaneta, doncs una història que avui també, evidentment, sempre que hi ha qüestions relacionades amb els vols, el Ramon Vallès és un fidel del suplement i ens ajuda a desgranar molts dubtes que envolten tot aquest univers. Moltes gràcies, molta sort, Ramon.
Gràcies a tu, Roger. Ha estat un plaer compartir amb tu.
El proper viatge cap on és? On et toca anar?
Me'n vaig a Los Angeles.
Ho havies de pensar, eh? No ho sabies, eh?
No, he fet una miqueta de memòria, perquè ara m'he agafat una setmana de vacances, perquè amb tot l'enrenou del llibre tinc molts actes.
Però les vacances precisament són per estar a casa.
No trepitjaré casa.
Però no paro. Però, aquí, almenys
això
aquí,
sí.
Presentant el llibre amunt i avall.
Sí, molt il·lusionat. Però el 25 a Los Angeles.
11:45 del migdia. Ramon Vallès, moltes gràcies.
Gràcies, Roger.
Ara tornem.
Endavant.
Let's fly away. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Anatomia de l'esperança, el nou llibre de Francesc Torralba. Un mapa imprescindible per orientar-se en temps d'incertesa. Anatomia de l'esperança. Premi Josep Pla.
Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
Ai.
Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, cap problema.
Ai.
Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Hi ha hagut un crim i el futur de l'acusat està en mans de nous ciutadans.
Carles Porta i Catalunya Ràdio presenten el podcast Crims, el jurat.
Hi havia el grup del sí i els del no. Ens van triar per posar-nos d'acord, saps? I no hi havia manera.
Com se selecciona un jurat popular? Què passa dins d'un tribunal del jurat? Què passa a les deliberacions? Quines dificultats tenen?
En aquesta història, seran els membres del jurat els que hauran de posar llum a la foscor.
Crims, el jurat, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
Moments que semblen sense sortida.
La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
Dolors que costen d'explicar.
És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
Però quan algú ho explica, comença un canvi.
Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Per mi, el que és irrenunciable és la llengua, perquè sense llengua no hi ha aquesta capacitat de ser una cultura.
Aquest diumenge l'escriptor Màrius Serra.
El nacionalisme espanyol és excloent. M'exclou a mi com a ciutadà d'un lloc on pago impostos, però no em deixen ser com sóc.
El divan, el valor de la conversa.
A casa érem catalanoparlants, però érem la minoria dins del mateix entorn i rebia una sensació que tot el que era català era carrincló, poc modern, no?
Carrincló, és bona aquesta, eh?
Carrincló. Sí. Per mi el Pau Riba és fonamental perquè jo m'incorpori a la cultura catalana.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts de 11:45. És l'hora al suplement de les amigues de les arts, la Rosa Rodon, la Marta Ferrer, amb recomanacions gastronòmiques, culturals, que ens serveixen ben amanides. Bon dia, bona hora a totes dues.
Molt bon dia.
I amb el Quimi Portet fa una estona parlàvem a Vic del Lactium i la Rosa Rodon avui ve carregada de formatges. El Quimi, d'alguna manera, amb aquella ironia que desprèn, se'n fotia una mica del formatge artesà, jo crec, entre línies podíem llegir. Però, en qualsevol cas, sort en tenim dels formatges en aquest país, Rosa?
Jo no sé si el Quimi se n'enfotia, però el que et puc dir és que ahir que vaig ser a la Fira Lactium, que avui la teniu tot el dia, al Parc Jaume Balmes de Vic, teniu tot el dia la fira amb una pila de productors que venen formatges artesans, és un bon moment per fer rebost, i també amb altres parades, com per exemple un fetitxe meu, que és Pallarès Solsona, que venen uns ganivets extraordinaris.
Oh, els conec, i tant.
I tenen parada, i, ostres, és que, de veritat, que fa goig només de veure'ls.
Mira, el Roger Mas me'n va portar un, crec.
En Roger Mas me'n va portar
sí?
un.
Bueno,
molt bé.
Com a solsoní il·lustre. Sí,
sí, clar. Ens va fer un regal, el David i un servidor, i va molt bé, perquè és una navalla que els Mossos d'Esquadra requisen, ara ja.
Home, clar que la requisen. Sí. Jo també te la requisaria, si la tinguessis. Em cauria dins el meu bolso.
Però si la fem servir per tallar formatge artesà, segur que va bé.
Bé, de fet, vaig penjar uns quants stories a Instagram i tot de gent em va preguntar si podia portar formatge. No, Marta, no t'he portat formatge.
No, molt malament. Jo vaig demanar un brí. No sé...
El Lactium és una de les millors fires que es fan en aquest país. A mi m'encanta, és divertidíssim. És una festa del formatge artesà, que a Catalunya som una superpotència si no ho sabem. Tant de bo ho tinguéssim més ben estructurat i els fos més fàcil a tots aquests petits productors que fan miracles, en realitat, per poder-ho vendre i fer-nos-ho arribar a tots nosaltres, perquè realment hi ha un nivell altíssim cada cop més. I els dissabtes es fa un concurs en el qual es trien els millors formatges d'aquest any i el millor pastís de formatge.
I creus que som un país prou formatger? Consumim gaire formatge, per exemple, en comparació amb França?
Mira, ja tenim un problema. Això, mira, el nostre company Philip Regol, que és col·laborador del restaurant Caníbal a Berlín, sempre m'ho fa notar, i té raó, que quan anem a restaurants trobem parmesà, trobem comté, trobem escamorza, trobem formatges d'arreu, i no tant formatges catalans. I crec que és una d'aquelles qüestions en què no ens ho hem cregut prou, i és una llàstima, perquè realment, fins i tot quan es presenten en concursos internacionals, tenim moltíssimes formatgeries catalanes que guanyen premis i són reconegudes. Crec que aquí tenim, francament, feina a fer amb el món formatger. Per això m'agrada que hi hagi aquesta fira, i per això és positiu que es facin concursos i es pugui parlar un cop d'un productor, un cop d'un altre, perquè evidentment cada any guanya algú diferent.
Jo no em referia als productors, sinó als consumidors. És a dir, si mengem prou formatge o tant formatge com, per exemple, mengen a França.
Jo les xifres no les tinc, però a Catalunya es consumeix molt formatge. El problema és que la gran quantitat del formatge que es consumeix és industrial.
Clar. És així. Que no seria el que avui trobaríem al Lactium.
No, i per això està bé reforçar-ho, reforçar aquests productors, reforçar les formatgeries artesanals i reforçar, doncs mira, en aquest cas els guanyadors, el guanyador, o sigui, jo us explico com va. Hi ha moltes categories, entesos, o sigui, tenim la categoria de matons, la categoria de formatge blau, la categoria de tupins. Per cert, jo sempre intento que no em toqui ser el jurat del tupí, perquè, com sabeu, és un formatge molt fort i una mica és bo, però potser massa és, per mi és massa dur. Per sort, no m'ha tocat. Llavors, tu quan arribes allà, vaig fer de jurat, jo, i tu arribes i no saps qui seran els teus companys de taula ni quins formatges hauràs de tastar. Quan arribes allà, se t'assigna una categoria, tens una aplicació per anar puntuant cada un dels formatges en diverses categories, olfacte, textura, tall, i a més, passa una cosa molt curiosa, que és que tu quan has acabat i amb el grup que tastem aquells formatges, aquella categoria, consensuem un guanyador, que sol ser bastant fàcil, perquè normalment està bastant clar cap on van els tiros, no saps què ha guanyat. Tu saps que ha guanyat el PB-06 i t'has d'esperar fins la tarda per saber...
No li poses cara.
No. És cert que en els grups hi ha gent superexperta, gent que en ven, gent... I a vegades sembla que en reconeixen algun, no et diuen quin és, però la majoria de nosaltres no sabem qui ha guanyat fins a la tarda. En aquest cas, quan hi ha totes aquestes categories, cada un d'ells acaba tenint una medalla d'or, i de tots aquests ors n'escullen un que és el millor de tots. Ahir van decidir que el millor era el formatge al ninot de la formatgeria Sant Gil d'Albió. I després hi ha una altra categoria que sé que és molt estimada també per la Marta, que és la categoria del pastís de formatge, que en aquest cas ha estat per John Cake.
Com havia de ser, s'ha fet justícia.
És increïble el fan que ets. Ja l'heu convidat aquí, el John?
I tant, ha vingut un parell de vegades. I ha fet les delícies de tota la redacció.
I t'has comportat, Marta, o no?
No, no. Hi ha gent que s'ha quedat sense porció de cheesecake, perquè...
Doncs aquest pastís l'hauràs de tastar. És deliciós, porta tres tipus de formatge i, a més, ell ja havia decidit, abans de saber que guanyaria, que un 10% dels guanys que obtingués amb aquest pastís que ha dissenyat seria per la Fundació Empans, que precisament produeixen un formatge de Muntanyola, que és un dels ingredients que es troben en aquest pastís guanyador. Una delícia. Jo haig de dir que, sense saber que guanyaria, vaig rempenyar alguna porció, la vaig portar a la redacció de l'Ara i em vaig convertir en la redactora més popular.
I en aquest concurs, a l'hora que has de fer de jurat, costa posar opinions en comú amb la resta d'avaluadors?
La qüestió és, sempre hi ha una persona que és el cap de grup, diguéssim, que sol ser una persona que té moltíssims coneixements en elaboració, que, per exemple, no només identifiquem els defectes que pot tenir formatge, sinó per què hi ha hagut aquest defecte. Per exemple, si hi havia massa humitat, si hi ha hagut contaminació creuada amb un altre tipus de fong que no és esperat en aquest formatge, problemes mecànics a l'hora de premsar els formatges. Sempre hi ha algú que t'orienta una mica i que et dona coneixement, a més aprens, però al final quan identifiques cada un dels elements que has de puntuar i fa una mitjana al propi sistema, te n'adones que les diverses persones que estem allà en aquell grup hem anat més o menys cap a la mateixa direcció i sol ser bastant, almenys en tots els que m'he trobat jo, sol ser bastant senzill a consensuar un guanyador.
Perquè quants formatges diferents vas haver de tastar?
11.
11, encara.
Sí.
No, per dir que si n'has de tastar 30, suposo que deu costar
però
ja distingir...
Però si són 11 tupins, flipes, eh? Yeah. Vull dir que no és el mateix tastar mató.
Vas dinar després o...?
Esclar que vaig dinar. Qui s'han cregut que som nosaltres?
No hi ha, perdona, pat aquí. Va, doncs el Lactium, que continua en marxa tot aquest cap de setmana a Vic, i ara anem cap a les pantalles. In the beginning, we had to make a choice. Això sí, ja s'ha estrenat tercera temporada d'Eufòria, un dels èxits més rotund d'HBO Max, en aquest cas amb la participació de Rosalía com a actriu, en aquest cas. Per tant, Rosalía continua sent notícia després del seu pas per Barcelona. Sí. Què tal aquest primer capítol, Marta?
Aviam, el primer capítol, ha vist per navegants, no surt la Rosalía. Jo tenia l'esperança que, ja que no he pogut anar a cap dels 4 concerts, perquè em vaig quedar sense entrada, dic, menys la veuré a la pantalla, tan estupenda com és ella. Doncs no surt el primer capítol i haurem de veure quants capítols hem d'esperar per veure-la, perquè, clar, ja us vaig avisar la setmana passada que a mi no m'han deixat veure cap capítol per avançat, cosa que els Estats Units sí que han deixat fer, pel que sigui. Normalment, quan els periodistes internacionals no ens deixen veure més capítols, és que potser la productora no té del tot clar si la temporada és bona i no volen allò que molta gent n'opini. Però vaja, allà ho deixo. Per tant, el primer capítol, faré una crítica del primer capítol perquè és l'únic que he pogut veure. I he de dir que, de moment, m'ha decebut. Clar, en un primer capítol és molt trampós això que estic fent, perquè pot millorar molt, perquè li queden molts capítols per endavant. Però de moment m'ha decebut una mica pel que ja comentàvem la setmana passada, si us en recordeu, que és, primer de tot, començo a dubtar, ja dubtava, però ara se m'ha refermat el dubte, que crec que aquests personatges, sense l'escenari de l'institut, no tenen sentit. Recordem que era la primera gran producció d'HBO Max d'uns nens, uns joves en un institut, i tot el que tenia a veure amb aquests personatges estava envoltat d'aquesta dinàmica d'estudiants d'institut, portada molt a l'extrem, perquè hi havia molts casos de problemes de drogadicció, de mala vida... És a dir, era bastant una sàtira d'aquesta generació Z, que no sé si li hem de dir generació Z o millennial, perquè sempre tinc aquest dubte crec que el límit està molt esborronat, però vaja, generació Z, que és una generació molt, molt egoista, i llavors una de les coses que feia bé Eufòria era posar-los en aquestes situacions extremes, no només per reflexionar sobre com aquests joves han entrat en contacte amb aquestes circumstàncies, basat també en l'experiència que havia tingut el propi creador Sam Levinson amb la seva drogadicció, però alhora fer-ne sàtira, no? Era una sèrie que feia bastanta gràcia perquè tots els personatges eren molt exagerats, jugava molt en riure-se'n. I a través d'aquesta manera d'enriure-se'n també feia la crítica. I això, de moment, en el primer capítol, jo crec que s'ha perdut. I crec que la sèrie ha perdut una mica la seva essència, és a dir... Jugava amb un llindar molt difícil de en quin punt això és sàtira i en quin punt això és una cosa que ja no ens creiem, i jo crec que està virant cap a una cosa que ja no ens creiem, que els personatges són molt, molt caricaturescos, que comencen a perdre el sentit, que tinc la sensació que molts dels actors no volien estar fent això que estan fent i que simplement s'hi han presentat...
En la presentació va fer aquesta sensació, no? També.
Clar, que s'hi han presentat simplement perquè van signar un contracte de 3 temporades i per obligació hi havien de ser, m'ha semblat especialment clamorós en aquest sentit el cas de Jacob Elordi, que té 2 escenes i en les 2 escenes està donant el mínim possible, és a dir, s'hi està esforçant absolutament 0. Zendaya, ja sabem que és una grandíssima actriu, per mi de les millors actrius de la seva generació, ho fa millor, perquè és difícil... És a dir, a Zendaya li pots donar un guió molt dolent i te'l fa bo, perquè és així de bona. Però en el cas de Jacob Elordi, en el cas de Sydney Sweeney, que també és un personatge que fora de les càmeres és molt controvertit, perquè s'ha parlat molt de com ella s'ha deixat sexualitzar amb el seu propi cos, que com ha jugat molt a tenir aquesta mena de rols i a vendre el seu cos com a la seva icona i la seva referència pel que fa a ella com a actriu, juga això encara. O sigui, dona més bola a aquesta idea, però ja sense aquest component crític. Aleshores, és com que ja s'ha fet una caricatura, tant els personatges com la sèrie, d'ella mateixa, i crec que ha perdut aquesta força, potser perquè Sam Levinson s'ha cregut Déu i ha pensat que tot cola, i jo crec que tot no cola. I hi ha un component masclista que a mi em comença a preocupar de veritat, perquè denota que ja no hi ha, repeteixo, aquesta crítica, sinó que és masclisme pur i dur, perquè hi ha situacions en què les dones estan ridiculitzades, humiliades absolutament, i li falta aquest tint de, vale, però això està malament i això no ho hauríem de fer. I hi ha un punt com de glorificar que a mi, sincerament, em preocupa molt. Mm.
Molt bé, doncs Eufòria, amb aquest primer capítol que la Marta no acaba de veure clar, a HBO Max ja, i amb Jacob Elordi, que per cert, aquesta setmana vaig tenir l'oportunitat de veure, finalment sí, els Cims borrascosos.
I què?
Home!
Lenta.
Lenta?
Això és tot el que ens has de dir,
sí, 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 això és tot el que he de dir. Sí, tenia ganes que s'acabés. Sí,
extremadament dolenta, no?
No, extremadament dolenta tampoc. Lenta, o sigui...
Però està guapo, no? Al final veníem això,
estan, estan guapos, tots dos.
Sí, ho són. Però, bueno, són, estic sí. D'acord, no sé si lenta, però es fa llarga, llarga.
Home, doncs això mateix, hi ha mitja hora que et sobra.
Jo
doncs,
volia anar a casa. L'última mitja hora és la que sobra, però sí. La primera, les primeres 2 hores, hora i mitja, entra bé, jo crec. Passen sí. Moltes coses, eh?
O sigui, acabes de la conclusió que ja sabies que sí, són molt guapos.
Sí,
i s'estimen.
Són guapos, ja ho sabíem. Home, és un despropòsit.
Però també, o sigui, com a pel·lícula tòrrida eròtica, com ho vau vendre tota l'estona, tampoc no n'hi ha per tant.
No?
No. No.
A mi, mira,
o sigui,
ara que...
en aquest punt, si hem d'avaluar això...
Que és el que anàvem, no?
Que no et va posar calent, el... la pel·lícula,
sí,
bàsicament.
Dir, mira, bueno, doncs...
No, al final no, al final no, estàs fredíssim.
No, però la primera hora i mitja hi ha un plano de Jacob Elordi que apareix dintre la boira. És que jo encara hi penso, en aquest plano que apareix dintre la boira i dius, uau.
Crec que té a veure amb la connexió que tu tens amb Jacob Elordi.
Sí, doncs clar, potser no és la mateixa que...
La de la Marta és més intensa.
No, a mi no m'agradava Jacob Elordi, he de dir, eh? Jo, Eufòria, em semblava, tio, normal.
No t'agradava Jacob Elordi.
No m'agradava Jacob. Tampoc em va agradar Frankenstein, això és un altre tema.
Va, anem a dinar. Restaurant Romo, pizzeria on serveixen pizzas de l'estil romà, proposta de la Rosa Rodón. On és això?
A veure, en primer lloc dir-vos que és aquí al costat de la ràdio, per tant, informació de servei per tothom qui estigui pels vols de Francesc Macià, això es troba aquí al costat. I a més ve de la mà de 2 persones, 2 sospitosos habituals, coneguts en el món de les pizzeries. No sé si coneixeu la pizzeria Sartoria Panettiere, sí, del Jorge Sastre i del Rafa Panettiere. Aquesta pizzeria, que feien pizza, en aquest cas d'estil napolità, ho va petar, ho direm així, perquè és tal com va ser. Fins i tot va ser considerada la segona millor pizzeria del món. Els va anar molt bé, a més són una gent que fan els seus propis embotits, per tant, algun dels ingredients només els pots trobar als seus restaurants. Els ha anat superbé casats amb les pizzas napolitanes i ara de cop s'han despenjat i han dit que faran pizzas romanes en aquest restaurant, en el restaurant Romo. Llavors, ara jo ja sé que em preguntarà, Roger, quina és la diferència, no?, entre una pizza napolitana. Sí, no?
Endavant,
és el que
vols,
és el que vols saber. Val, la pizza napolitana té més contingut d'aigua. Per tant, queda al mig més tova i, a més, les vores se li inflen més. La pizza romana en té menys, fins i tot en alguns casos hi posen oli d'oliva. És molt més fina i molt més cruixent i té molta menys vora. Això la converteix, en el meu cas, una pizza que m'agrada més. A mi la pizza aquesta, que la talles i al mig fa plop i et cau...
Te n'has de menjar amb coberts, eh?
Sí, sí. Que menjar pizza amb coberts... Mm. Bueno, llavors,
Aquests nois han començat a fer la pizza d'estil romà en aquest restaurant. Jo els hi auguro un gran èxit. De fet, van inaugurar la setmana passada, fa res, i vaig anar al sortir del suplement el diumenge passat i estava ple com un ou. Vull dir, bueno, ja ho sabem també, la pizza és un menjar fàcil, és un menjar que agrada, hi havia moltíssimes famílies.
No passa de moda,
famílies,
ni molt menys, eh?
No passa de moda. Bueno, és sadollà, no? Un pla, no? Va bé pràcticament per tothom, a no ser que sigui celíac. Hi havia famílies, hi havia gent de totes les edats, i a més és que aquests nois ho fan molt bé, i són bastant gent que marca tendència, vull dir, en aquell moment, quan ells van obrir la primera sartoria, no n'hi havia tantes de bones pizzeries a Barcelona, ho han gourmetitzat una mica, intentant això, sobretot al principi es fixava molt d'on venien tots els ingredients i tota la pesca, ara ja no han tingut necessitat de fer-ho perquè la fama els avala.
I són aquestes pizzas que hi posen una infinitat d'ingredients diferents, que està la cosa molt carregada? Perquè, per exemple, aquest que també ho està patant des de fa ja un parell d'anys a Sabadell, el Filio de l'Emiliano,
sí,
que es diu,
sí,
aquest fa unes pizzas de producte. El que sí que et diu és d'on ve aquella mozzarella, d'on ve aquell tomàquet...
Sí, és que això...
Però són 2, 3, 4 ingredients, com a molt, eh?
De fet, ells van ser una mica precursors, d'això. Ells venien de l'alta restauració i, per tant, veien com l'obligació, deien això, no?, del... From farm to table, no? De dir, ei, tot això és producte d'altíssima qualitat, senzillament ho posen una cosa humil i popular com és una pizza. Es van veure com una mica amb l'obligació de fer això. Jo crec que ara hi ha molta gent ho ha integrat, també perquè aquestes pizzas, no ens enganyem, tenien uns altres preus. O sigui, ara, per exemple, el Romo, tot l'àpat, més o menys, per persona, sortiria per entre 22 i 25 euros. Llavors, pots fer una pizza humil i senzilla, pots fer una margarita, sense més... O pots fer algunes de les moltes elaboracions. A mi em va agradar molt una que portava sobrassada, salsa de tomàquet, ceba morada, olives de calamata, mató i mozzarella. Carai. Després, n'hi havia una que no he pogut tastar-la encara, que em crida molt l'atenció perquè em sembla una mica més original, que porta porqueta, patates chips, allioli i mozzarella. Francament, aquesta vaig pensar, bueno, a veure. I després, abans, el que dèiem, el tema dels formatges catalans, en tenen una de formatges on hi ha tou dels Til·lers, blau de la Xiquella, la Garrotxa curat, mozzarella i mel. En aquest sentit, doncs, veus una aposta pels formatges de proximitat. I com us deia, ho teniu aquí al costat.
Molt bé, tornem a les pantalles.
I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
Netflix, Bronca, estrena segona temporada. Bronca es diu això, una sèrie antològica que parteix sempre d'una mateixa premissa, una bronca entre dos dels seus protagonistes i que aquesta vegada ens situa en l'elitista món d'un club de golf nord-americà, Marta.
Sí, li han posat Bronca, el nom original és Beef, que és una paraula que aquí ja hem incorporat pràcticament en el nostre lèxic típic.
Molta gent no sap què és, eh?
No?
No.
Jo cada vegada veig més gent que diu és que tinc beef amb, i la gent ja entén que és que tinc una mica de problema amb aquella persona. Aleshores, Bronca em sembla una bona traducció perquè precisament la gràcia d'aquesta sèrie és que sempre parteix d'una bronca, és a dir, d'una baralla entre els dos protagonistes. La primera temporada era... dos que tenen el típic moment que a tots ens ha passat conduint, que no t'entens amb el cotxe del costat o amb el cotxe del davant, et piques i a partir d'allà s'acabaven pràcticament matant, és a dir, d'una cosa tan petita, que de fet als americans els hi deu passar tan sovint que tenen fins i tot un terme per parlar d'això, que és el road rage, que és com l'horror de... no l'horror, però com la ràbia de la carretera, perquè tenen molts problemes, perquè es passen la vida al cotxe. I aleshores, en aquesta segona...
Crispació, la carretera.
Crispació a la carretera, correcte. I aleshores, en aquesta segona temporada hem fet una cosa que no té res a veure amb això, però que és igual de divertida i que recorda molt a The White Lotus, perquè ens situa en aquest club de golf, que és el típic club de camp americà superelitista, que hi va en plan Michael Phelps, o va amb aquesta gent supertop, el seu director general és Oscar Isaac, la seva dona és Carey Mulligan, són dos actors que ja haureu vist junts a Inside Llewyn Davis, aquí es retroben, una pel·lícula que també recomano moltíssim, i aleshores un dia es discuteixen, com passa amb moltes parelles, és veritat que és una discussió pujada de to, diguéssim que arriben gairebé a les mans, i dos dels seus treballadors, que són Kaylee Spaney, que és protagonista de la pel·lícula Priscilla, i Charles Melton, que haureu vist a Secretos d'un escàndalo, són una parella de treballadors que va a portar-li a casa d'Oscar Isaac el moneder que s'ha deixat i veuen i graven aquesta discussió. I a partir d'aquí els hi faran xantatge perquè volen unes condicions millors a la feina. I a tot això se li suma que aquest club de golf l'ha comprat una gran empresària sud-coreana i el seu marit, que és el de Paràsits. el protagonista de Paràsits, que ho fa molt bé també aquí. I aleshores, a partir d'aquí, es desenvolupen moltíssimes trames, que jo diria és l'única pega que té la sèrie, realment, que potser hi ha massa trames per tants pocs personatges com hi ha, però que al final tots són conflictes. Conflicte rere conflicte rere conflicte, amb la particularitat que és una sèrie tan sorprenent que mai veus on aniran a parar aquests conflictes. Mai saps fins quin punt arribaran aquests personatges, que estan una mica tocats de l'ala, la veritat, per venjar-se els uns dels altres. I totes les petites males passades que juguen uns amb altres, que realment són delirants, molt divertides, perquè rius molt amb la sèrie, perquè també els personatges, sobretot el de Kaylee Spain i Charles Melton, són una mica tontets, anem a dir-ho així, però és veritat que no són gaire avispadets i aleshores fan el que poden amb el que tenen. Però tot això crea unes dinàmiques molt interessants, tot plegat amb actors molt bons, perquè Carey Mulligan a mi em sembla de les millors actrius, Oscar Isaac ja, o sigui, un repertori de sobres, filmografia de sobres per apreciar el bon actor que és. Kaylee Spain fa un paperàs també, una noia molt jove que ha fet relativament poques pel·lícules, va sortir també a Civil War, i ella també ho feia molt bé, i tots es complementen molt, molt bé amb aquesta dinàmica tan divertida que ha creat la sèrie, per tant, molt recomanable i molt curta, fàcil de veure.
Bronca, temporada 2 a Netflix, una recomanació potser una mica a un nivell més alt que Eufòria, segons apunta la Marta Ferrer. Gràcies, Marta, gràcies, Rosa Redon, bon profit.
Que vagi bé.
Fem una pausa, es fa de nit el suplement, arriba l'eclipsi avui amb Empar Moliner. Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.
Passeig de Gràcia de Roger Bastida ja és un fenomen editorial. Aquest Sant Jordi deixa't seduir per la història de tres nissagues catalanes que marquen el destí de la ciutat de Barcelona. Luxe, bellesa, discòrdia i una apassionant biografia del poder en la novel·la del Passeig de Gràcia. Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Editat per Coma Negra.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona. La carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Alguna cosa passa amb les presons catalanes que estan en el punt de mira.
Aïllament, contencions mecàniques, disciplina.
Estuve 5 días atados de pies y manos, teniéndome que hacer mis necesidades encima.
És un recurs excepcional i ho intentem fer de la millor manera possible.
Això és un tracte degradant inhumà, és tortura pura.
Què està passant a les presons? Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Raylan Grace és l'únic supervivent d'una missió destinada a salvar la Terra. Però quan es desperta a bord d'una nau espacial, no recorda qui és o què hi fa tan lluny de casa. Ja a les llibreries i en català, Projecte Hail Mary, la novel·la d'Andy Weir capaç de convertir conceptes científics complexos en una història apassionant i divertida que triomfa als cinemes.
Aquest Sant Jordi, al matí de Catalunya Ràdio, torna al carrer.
El 23 d'abril, en Ricard Ostrell i la gent de la Renaixença t'esperen al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, des de 8:45 del matí, per viure una diada plena de llibres, amics i molta música.
Veniu a veure'ns, que Sant Jordi és per compartir-lo plegats.
Per un dia, va, per un dia baixarem a Barcelona i us ensenyarem en directe com fem la Renaixença.
Oh, i serà maco de veure.
I tant.
Celebrem aquest Sant Jordi entre llibres i roses, amb l'Ostrell, en Peyu i companyia.
Ui. Oi que vindreu a passar el dia amb nosaltres?
Que sí, que sí.
I tant. Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Veniu a passar el dia amb nosaltres, vinga. Ara, ui.
Ui. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
El Sant Pau Festival presenta tres nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky, la millor música de cambra amb Mikhail Pletnyev i Marc Buchkov i un final brillant amb l'Ocell de Foc de Stravinsky. Del 4 al 6 de maig, al Palau de la Música Catalana. Més informació a santpaufestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
I si la vida s'atura abans de començar? Tres dones, tres embarassos, tres camins travessats pel dol. L'aprenentatge de sostenir el silenci, la soledat i l'esperança. Batecs, Un teixit d'històries que transforma el dolor en pensament compartit. Del 16 d'abril al 3 de maig al Teatre Nacional de Catalunya. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.